Bona tarda, són les dues del migdia. De setmana en setmana es tanquen els acords per a la investidura de Pedro Sánchez. Si dijous passat s'arribava a un acord amb Esquerra, avui, després de 7 dies intensos de negociacions a Brussel·les, els socialistes s'han posat d'acord amb Puigdemont perquè els seus 7 diputats de Junts a Madrid donin el seu sí en el ple d'investidura de Pedro Sánchez, que es preveu, ho acabem de saber fa una estona, els dies 15 i 16, és a dir, la setmana que ve. A grans trets, ara hi entrarem al detall, els dos partits han pactat una llei d'amnistia per a tots aquells casos judicials d'abans i després de la consulta del 9N del 2014, avui, per cert, fa 9 anys d'aquell dia, i d'abans i després del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. El pacte també obre la porta a la possibilitat de negociar un referèndum dins dels límits que marca la Constitució. De moment, només ha donat explicacions d'aquest pacte al PSOE, que ha sigut el primer en sortir a explicar-lo. Estem a l'espera que aquest migdia ho faci Junts. Serà el propi Puigdemont qui en doni més detalls en una declaració que, evidentment, seguirem aquí en directe i us portarem tota l'última hora. De fet, havia de començar les dues. Estem pendents d'aquesta declaració per escoltar-la en directe. Si l'acord és bo o no per Catalunya i els catalans, només ho sabrem amb el temps i durant el transcurs d'una legislatura i d'un govern que començarà a caminar ben aviat. De moment, havent llegit el document del pacte, podríem parlar d'acord en el desacord. I li diem pacte perquè se l'ha d'anomenar d'alguna manera. I aquí dos exemples de dos punts d'aquest acord en el desacord que parlo. Es proposa, d'una banda, una taula de diàleg, conjunts dirà referèndum i el PSOE reivindicarà desplegar l'Estatut del 2006. I sobre finançament, Junts demanarà que Catalunya tingui un tracte diferenciat i el PSOE diré que ja ho veurem, que s'ha de veure l'impacte fiscal de Catalunya. El més calent, per tant, és a l'Aigüera, res tancat i tot per acordar. Preparem-nos que venen 4 anys divertits. Sigui com sigui, el futur govern de Pedro Sánchez no ho tindrà fàcil perquè l'oposició està desbocada i té majoria absoluta al Senat, una cambra clau, però no han de passar obligatòriament totes les lleis que aprovi el govern. Mentrestant, el PP clama ara contra una amnistia i fa escarni a les portes de les seus dels socialistes. Un escarni, per cert, que el PSOE no va fer quan el govern de Mariano Rajoy l'any 2012 va amnistiar fiscalment a diversos espanyols que havien ocultat diners a l'estranger i s'hi van acollir, entre d'altres, Rodrigo Rato i Luis Bárcenas. I un escarni que tampoc van fer quan un pacte d'investidura va suposar la major transferència de competències a Catalunya. Es va anomenar Pacte del Majestic i el van signar l'any 96 José María Aznar i Jordi Pujol. Ja veuen com de curta i interessada és la memòria quan parlem de política.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El pacte d'investidura entre socialistes i Junts centra tot el focus mediàtic avui, però hi ha altres qüestions a destacar. Júlia Julé, bona tarda.
Bona tarda.
Les reaccions d'aquest pacte entre PSOE i Junts no s'han fet esperar. Mentre els socis de coalició Sumar donen el vistiplau a l'acord, el PP ja s'ha afanyat a titllar de despropòsit el pacte entre les dues formacions.
Sí, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha celebrat aquest acord, tot assegurant que la serenitat i també la convivència s'han imposat al soroll i també a l'odi. Pel que fa al Partit Popular, una de les reaccions més dures ha estat la de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat que el pacte suposa l'inici d'una dictadura.
La Junta Constructora de la Sagrada Família, d'altra banda, demana reunir-se amb el nou govern socialista de Jaume Collboni per començar a negociar el futur de l'escalinata de la façana de la Glòria que ha d'afectar alguns edificis del carrer Mallorca.
El president delegat de la Junta Constructora, Esteve Camps, ha explicat als micròfons de Ràdio Estel que ja han demanat una trobada amb la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet, per poder parlar sobre aquesta qüestió. Amb qui no han negociat, tot i que estan oberts a fer-ho, és amb els veïns afectats.
I avui en el bloc dels esports parlarem del Girona, que prepara la seva visita a Vallecas. Pol Corredoira, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Un partit especial per l'entrenador del Girona, Mitchell, que torna al club de la seva vida. L'equip juga dissabte a les dues com a líder en solitari de la primera divisió. El Barça ho farà diumenge amb l'Alavés.
I ahir va tancar la quarta jornada de la Champions.
El Madrid va aconseguir el seu bitllet per vuitens de final amb una victòria plàcida dels menys habituals. La Real Societat també avança de fase, guanyant per 3-1 el Benfica en un partit marcat un cop més per la violència.
D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bon dia. La situació meteorològica d'avui, doncs, ve marcada per aquest inici de jornada que hem tingut amb precipitacions, però ja a partir de mig matí els núvols s'han anat marxant i, per tant, esperem una tarda amb moltes més clarianes. A més, estones de sol, la qual cosa permet que les temperatures avui siguin un pèl més altes que les d'ahir, no gaire més. Poden pujar 1 o 2 graus les temperatures, però vaja, un ambient, podríem dir, suau, perquè després de força dies, avui tornem a sobrepassar màximes de 20 graus en àmplies zones de Catalunya. Unes temperatures que pujaran també una mica de cara a demà, de cara al cap de setmana, sobretot a partir de diumenge i també la setmana que ve, que tindrem ja màximes no de 25, però poc ni faltarà. Pel que fa a aquesta tarda, com dèiem, tranquil·litat, 4 núvols a les comarques del Pirineu i demà també un dia força tranquil. Al matí farà més fred, de dia pujaran les temperatures diurnes i serà un dia amb sol, amb la presència d'alguns núvols. De cara al cap de setmana també parlaríem de sol, tot i que al Pirineu hi haurà alguns núvols i fins i tot nevarà per damunt dels 1.800 metres o 2.000 metres a la Vall d'Aran, nord del Pallars i del Principat d'Andorra.
Gràcies, Jordi. Ho dèiem al començar, estàvem pendents d'aquesta compareixença de Puigdemont. Ho està fent ara mateix, escoltem-lo.
Conseller, company, eurodiputat Toni Comín, els diputats i senadors, membres de la Permanent, amigues i amics. Com sabeu, avui el Partit Socialista i Junts per Catalunya han subscrit un acord marc on s'accepten les condicions per iniciar una negociació política en els termes que hem vingut reclamant i amb un objectiu compartit, que contribueixi a la resolució del conflicte històric entre Catalunya i Espanya. Fa dos mesos jo vaig exposar quines havien de ser aquestes condicions si el candidat socialista i president en funcions, Pedro Sánchez, volia obtenir els vots de Junts per revalidar el seu mandat. I en aquest temps, en aquests dos mesos i una mica més, s'ha estat treballant, no sense problemes, però també sense descans, per fixar en un document el marc en el qual decidim relacionar-nos a partir d'ara. M'alegra pensar que aquelles condicions que vaig posar a la conferència van inspirar d'altres que avui comparteixen el que fins fa poques setmanes desconsideraven o trobaven innecessari. Segurament vol dir que allò que hem estat sostenint des de fa anys i que fins i tot ens va forçar a sortir del govern de Catalunya no es devia a una falta del principi de realitat, ni a cap negativa a fer política, ni a cap hiperventilació. Potser vol dir també que lamentablement hem perdut 4 anys fonamentals. Per això era molt important que s'assumís d'entrada que cal abordar la resolució del conflicte en termes diferents dels de la darrera legislatura. I poso èmfasi en aquesta afirmació que consta al primer paràgraf de l'acord signat avui perquè quedi clar que per fer el mateix que s'ha fet i dir el mateix que s'ha dit en aquests darrers 4 anys, Junts per Catalunya no fa cap falta. Diu l'acord que iniciem un camí incert i ple de dificultats. Ho sabem i no ens enganyem. Ara mateix no tenim res més a celebrar que la posada en marxa d'un procés de negociació com el que hem reclamat al sistema polític espanyol, jo personalment, des de fa més de 6 anys, assumint que això en si mateix no és la resolució a res. Avui, per tant, no va d'aixecar expectatives i menys atesa la gran desconfiança que ens tenim i l'experiència històrica amb els compromisos a què s'ha arribat en el passat. Però sí que avui toca explicar amb convicció la potencialitat i el recorregut del marc de què ens hem dotat. Perquè, efectivament, entrem en una etapa inèdita. Una etapa que caldrà saber explorar i explotar. Una etapa, el recorregut i ambició de la qual dependrà en gran part de nosaltres, de la capacitat que tinguem d'emprar les eines que hem acordat i en la qual no ens hem fixat cap altre límit que la voluntat del poble de Catalunya. Una voluntat expressada a través de la institució que legítimament el representa, perquè és el Parlament. Ningú més que el Parlament no pot representar el poble de Catalunya. I quan el Parlament parla, declara i aprova, és el poble de Catalunya el que parla, declara i aprova. No és el partit guanyador d'unes eleccions, i encara menys si són eleccions a un altre Parlament, com l'espanyol o com podria ser l'europeu, allò que permet decidir què vol i a què aspira el poble de Catalunya. És el Parlament. I així ha quedat explicitat a l'acord d'avui. Els únics límits els posa el Parlament. Ningú més. I el Parlament és, i ho diu l'acord, el representant legítim del poble de Catalunya. És per això que Junts per Catalunya fa constar a l'acord que defensa la legitimitat del referèndum de l'1 d'octubre i de la declaració d'independència del 27 d'octubre de fa 6 anys. I ho fa perquè són decisions preses en nom del poble de Catalunya i pels seus legítims representants. En cap democràcia això no és un delicte, contràriament al que sosté l'Estat espanyol. I per això la llei conté... per això l'acord conté la llei d'amnistia, amb la voluntat compartida de no deixar fora ningú que hagi patit persecució, de la forma que sigui, penal, administrativa, econòmica, per la mera contribució al procés d'independència de Catalunya. És una manera de retornar a la política allò que és de la política. Una amnistia que no pot excloure tampoc les víctimes de la guerra bruta de les que l'estat espanyol mena contra l'independentisme des de fa anys, amb alguns episodis coneguts, però amb d'altres que coneixerem a través de les comissions parlamentàries creades per saber la veritat. Perquè les víctimes tenim el dret a saber la veritat. I tenim el dret no només que se'ns repari la injustícia d'una persecució política denunciada per organismes internacionals, sinó que això no torni a passar. O que, si passa, siguin els seus responsables els perseguits per la justícia i no pas ho siguem les víctimes. Però el conflicte que volem contribuir a resoldre no ve de la reacció repressora de l'Estat arran de l'octubre del 17. Tampoc no ve de la sentència que converteix el nostre estatut d'autonomia en una desferra. Ni del dèficit fiscal insostenible, ni de la persecució de la nostra llengua, ni que, quan en nom de la legalitat, l'Estat espanyol afusella el president de la Generalitat, Lluís Companys. Tot això i moltes més altres coses han agreujat, han cronificat el conflicte, fins al punt que la convivència política amb Espanya s'ha arribat a fer insostenible. El conflicte, i ho diu el document, arrenca quan els decrets de nova planta de la monarquia espanyola aboleixen les constitucions i les institucions seculars de Catalunya i liquiden la sobirania històrica que teníem. D'ençà d'aleshores, els catalans hem buscat el reconeixement nacional quan s'han obert les escasses oportunitats per poder-ho fer amb el resultat decebedor que tots coneixem. Aquest és el cor del problema. I aquest problema calia assenyalar-lo i acordar-lo com a relat compartit del conflicte. La persecució de la nostra llengua, de la nostra cultura i de les nostres institucions és, a partir d'aquest acord, un relat compartit, com ho és el fet reconegut i compartit, també a l'acord signat avui, que una part rellevant de la societat catalana no se sent identificada amb el sistema polític vigent a Espanya. I per això avui som aquí. Per això hem de signar a Brussel·les, i no a Barcelona, un acord polític per desencallar la investidura...
Escoltem en directe la compareixença que està fent el president Carles Puigdemont des de Brussel·les, on explica detalls d'aquest acord. En tot cas, aquests han sigut els punts bàsics que ha definit Puigdemont fins ara. Tot el que doni de si aquesta compareixença ho anirem seguint i us ho ampliarem al llarg dels butlletins informatius d'aquesta tarda en aquesta mateixa emissora. En tot cas, el document que han pactat parla, com deia Puigdemont, d'abordar la resolució del conflicte històric amb Catalunya, a canvi que Junts garanteixi que doni estabilitat a la legislatura de Pedro Sánchez. Com dèiem, qui n'ha parlat al principi ha sigut el PSOE. Judit Casellas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest acord, no?, que continuaran negociant entre els dos partits sobre com resoldre el conflicte polític els propers mesos, amb una primera reunió que tindrà lloc aquest mateix mes de novembre i on hi haurà un mediador internacional per fer seguiment de les negociacions. També s'ha tancat un pacte per fer una llei d'amnistia que inclogui tots els condemnats pels delictes relacionats amb el procés, que va des del 2012 i fins a l'actualitat, inclús també aquells casos de Laufer.
Sí, Junts finalment ha aconseguit pactar una amnistia que inclogui tots els casos relacionats amb l'independentisme dels últims 11 anys, entre els quals hi hauria inclosos els casos de Laufer, com són el de l'exconseller Miquel Buch o el de l'advocat Gonzalo Boye. Tot i això, la lletra petita de l'amnistia encara no es coneix, perquè ara el PSOE ha de presentar el projecte de llei a la resta de partits que li han de donar suport per la investidura, entre ells el PNB, de qui encara no té garantit el seu sí a la investidura. Sobre el dret a l'autodeterminació, les dues parts han pactat continuar reunint-se per abordar la resolució del conflicte polític. Seria, doncs, com una taula de diàleg, això sí, amb un mediador internacional. Aquí la proposta que hi portarà Junts serà la de celebrar un referèndum acordat emparant-se en l'article 92 de la Constitució i el PSOE una millora de l'Estatut i de l'autogovern de Catalunya. El negociador del PSOE amb Junts, Santos Cerdán, en roda de premsa, també des de Brussel·les, ha dit que no acceptaran cap referèndum que no sigui acordat amb l'Estat i dins la Constitució.
Sobre el referéndum, claro que han hablado y saben cuál es la posición del Partido Socialista y nosotros todo lo que hagamos será dentro de la Constitución. Esa ha sido nuestra línea roja y saben que cualquier cosa que se hablara sobre el referéndum, nosotros nos hemos limitado a la Constitución.
De fet, a l'acord, el PSOE diu explícitament que no reconeix la legitimitat del referèndum de l'1 d'octubre. A canvi d'aquestes concessions, Junts es compromet a que tots els diputats del partit votaran a favor de la investidura de Pedro Sánchez i li donaran estabilitat durant tota la legislatura.
Gràcies, Judit. Un cop, per tant, signat aquest acord, el Consell Nacional de Junts es reunirà telemàticament demà divendres per analitzar i avalar el pacte, si calgués. A més, durant el cap de setmana se celebrarà una consulta també telemàtica perquè les bases del partit, la militància, puguin van ahir a rebutjar aquest acord amb els socialistes. Els resultats es preveuen per a diumenge al vespre. En tot cas, l'altra pota clau d'aquest acord, Sumar, que serà el partit de coalició que governarà amb Pedro Sánchez, també ha celebrat l'entesa i diu que això permetrà tenir un govern estable durant tota la legislatura.
Sí, en un missatge a les xarxes, la seva líder, Yolanda Díaz, recorda que el 23J ja van dir que hi hauria un govern progressista, tot i que, admès, que han estat mesos molt difícils. Díaz també ha afegit en aquesta piulada que la serenitat i la convivència s'han imposat al soroll i a l'odi.
La reacció més dura, però, ha arribat de les files del Partit Popular, concretament de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Y el camino es entrar en una dictadura. Han estado con el señuelo de que viene Franco, la ultraderecha, el blanco y negro, nos van a meter a todos en casa, las mujeres en la cocina, y nos han colado una dictadura. Nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella. Entonces, cuando uno piensa que es exagerado, pues vive en un mundo feliz, en el mundo de ayer.
Partits a banda, el pacte tampoc ha estat ben rebut per les entitats independentistes, com per exemple l'Assemblea. L'ANC considera que els pactes suposen una espanyolització de Catalunya i ha demanat al Parlament que el rebutgi.
Per això l'entitat ha registrat a la Cambra Catalana un document perquè es debati al ple. En el text diuen que tenir un estat propi és l'única via per acabar amb la repressió i demanen aixecar la suspensió de la declaració unilateral d'independència del 2017.
En tot cas, a hores d'ara, ni Junts ni Esquerra estan disposats a aconseguir la independència per la via unilateral. De fet, mentre a Brussel·les es tancava el pacte entre Puigdemont i el PSOE, el Parlament de Catalunya rebutjava fer un nou referèndum unilateral.
Totes dues formacions s'han abstingut en una moció de la CUP al Parlament que proposa tornar a celebrar un referèndum d'autodeterminació unilateral i començar, per tant, a elaborar una llei per donar-li cobertura. La CUP s'ha quedat sola defensant-la amb els seus nou diputats, PSC, Vox, Comuns i PP, i han votat en contra.
Estel migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Més qüestions. Al jutjat d'instrucció número 17 de Barcelona torna a imputar l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, pel retard en la vacunació contra la Covid a policies nacionals i guàrdies civils l'any 2021. La Fiscalia va demanar a la justícia tornar a investigar a la també actual vicepresidenta del Parlament després que dos investigats aportessin uns whatsapps que la incriminaven. Ara el magistrat veu que aquests missatges de whatsapp evidencien que la consellera va donar l'ordre directe d'aturar la vacunació o almenys en tenia coneixement.
A l'escrit, el jutge apunta que hi ha indicis suficients dels delictes de prevaricació administrativa i contra els drets dels treballadors. El magistrat valora que aturar la vacunació als agents va ser arbitrària, injusta, il·legal i discriminatòria. També assenyala que aquesta decisió no la podia prendre la comunitat autònoma, sinó que ho havia de fer el Consell Interterritorial. Com que Vergés és aforada, el magistrat li dona 20 dies perquè declari voluntàriament al jutjat abans d'elevar la causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El jutge que porta la investigació, arxivat la causa contra dues altres persones que fins ara també estaven investigades.
Encara el jutjat del Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat la condemna de 9 mesos de presó al raper Pablo Hasél per l'injúries a la corona perquè considera que no ha estat desproporcionada ni tampoc ha vulnerat el seu dret a la llibertat d'expressió.
En el recurs, Hasél al·legava que s'havia violat el seu dret a la llibertat de pensament i consciència, la llibertat d'expressió, el dret a reparació i que s'havia també limitat l'ús dels seus drets. En la sentència, el Tribunal Europeu considera que la pena imposada pels tribunals espanyols i la condemna a presó no va ser desproporcionada i que el recurs, per tant, de Hasél no té fonaments. D'aquesta manera, ratifica el veredicte dels jutges que li van imposar, com deies, 9 mesos de presó i la causa, per tant, acaba el seu recurs.
A Barcelona, la Junta Constructora de la Sagrada Família demana reunir-se amb el nou govern de Jaume Collboni per començar a negociar el futur de l'escalinata de la façana de la Glòria, que afecta, ho recordaran, alguns edificis del carrer Mallorca.
El president delegat de la Junta Constructora, Esteve Camps, ha explicat a aquesta emissora que han demanat una trobada amb la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet, per poder parlar sobre aquesta qüestió, ja que encara no s'han trobat amb el nou govern socialista que va prendre possessió el passat mes de juny. Són declaracions al programa La Caravana de Ràdio Estel.
Estem pendents d'aquest dicti per explicar-li les situacions que ens trobem. Llavors suposem que es farà una convocatòria conjunta. A la convocatòria que es va fer vam assistir amb molt de gust, vam posar les nostres opinions, però això era amb l'anterior consistori. Així que l'actual consistori encara no hem tingut cap tracte referent al tema de l'escalinata del carrer Mallorca.
D'altra banda, aquest cap de setmana tenen lloc els actes centrals de la inauguració de les Torres dels Evangelistes. Diumenge se celebra la missa, que serà oficiada pel cardenal Joan Josep Omella i concelebrada pel nunci apostòlic i els bisbes auxiliars de Barcelona. A partir de les 5 de la tarda, Ràdio Estel farà un programa especial conduït per Ignasi Miranda, que retransmetrà la missa i la posterior benedicció de les quatre torres.
Més coses, la catedral de Barcelona ha incorporat aquest mes de novembre la realitat virtual immersiva a les visites. La nova experiència permet als usuaris descobrir el temple a vista d'ocell a través d'un recorregut pels espais més emblemàtics com el claustre, la cripta de Santa Eulàlia o les voltes.
La ruta virtual s'ha creat amb l'ajuda de l'equip de patrimoni de la catedral i inclou una banda sonora original que intensifica aquesta experiència. Per fer el recorregut, que per cert està disponible en 7 llengües, els visitants s'han de posar unes ulleres de realitat virtual d'alta qualitat.
Canviant de qüestió, un terç dels pacients de les pacients menors ateses per violència sexual a l'Hospital de la Vall d'Hebron pateixen estrès prou posttraumàtic i han necessitat un tractament especialitzat.
Els principals símptomes que presenten són records intrusius i malsons recurrents, evitar situacions, llocs o persones que s'associen amb els fets viscuts, irritabilitat, estat d'hipervigilància, dificultat per experimentar emocions positives o pèrdua d'interès en activitats que abans de l'agressió resultaven gratificants. El perfil del pacient és el d'una nena de 10 anys que ha patit violència sexual i que li ha explicat a la seva mare. D'altra banda, els responsables de tractar amb aquests infants del Vall d'Hebron alerten que en el 85% dels casos l'agressor és algú que la víctima coneix.
A tot plegat, avui s'ha pogut identificar a la dona que es va trobar enterrada a Torallola, al nucli de la Conca de Dalt, això és el Pallars Jussà. La noia de 28 anys va ser assassinada per la seva parella, que ja ha entrat a la presó.
El feminicidi s'ha confirmat un cop obtinguts els resultats de les proves d'ADN del cadàver, que han confirmat, com deies, la seva identitat. La víctima era de Barcelona, però feia anys que vivia al Pirineu. El detingut, de 46 anys i amb nombrosos antecedents policials, està en presó provisional comunicada i sense fiança per aquests fets que van tenir lloc l'estiu passat. Recordem que qualsevol dona que cregui que pot estar patint violència masclista pot trucar al 900 900 120. És un telèfon gratuït i confidencial que funciona a les 24 hores tots els dies de l'any.
Més coses. Nou accident laboral avui a Catalunya. Un home de 38 anys ha mort mentre treballava en una empresa de l'Espluga de Francolí.
Els fets han passat pel vols de 3:15 d'aquesta matinada, quan la víctima estava reparant una màquina. Quan la manipulava, l'aparell s'ha accionat i ha atrapat el treballador. Els Mossos a hores d'ara ja han investigat les causes.
A més, la policia també investiga la mort d'un altre home de 80 anys a Castellplatja d'Aro, que va caure des d'una alçada de 12 metres en una zona tocada al mar. Va ser la dona de la víctima qui va avisar els bombers ahir a 8:15 del vespre. I un últim apunt policial abans dels esports. Macrooperatiu policial contra un grup criminal dedicat al tràfic de drogues establert a l'Alt Empordà. Hi han participat més de 250 agents dels Mossos i també de control de duanes, i s'ha saldat amb 13 detinguts i 5.000 plantes de marihuana requisades.
L'operatiu ha començat cap a les 6 d'aquest matí i s'ha fet de forma simultània en diversos municipis de l'Alt Empordà, tot i que l'epicentre d'aquesta operació ha estat Figueres. Entre els detinguts hi ha un dels presumptes líders de l'organització, a qui han arrestat en un registre al carrer Vilasacre de la capital de l'Alt Empordà. Els detinguts els atribueixen almenys delictes contra la salut pública i organització criminal.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Comencem avui la informació esportiva parlant del Girona, que visita aquest dissabte Vallecas en el retorn de Michel a casa.
L'entrenador gironí no ha pogut amagar la il·lusió que li genera el partit contra el club de la seva vida.
La tornada a Vallecas sempre és especial per mi. És el meu barri, és els meus amics, la meva família, i per mi sempre serà un partit especial.
El Girona arriba líder en solitari de primera divisió. Savinho ha estat convocat amb la selecció sots 23, la seva, la brasilera, per anar al preolímpic de Venezuela de finals de gener de l'any que ve. El club, però, pot decidir si deixa o no que marxi amb la canarinha, fet que deixaria el Girona sense el jugador durant 4 jornades de Lliga i 2 de Copa. Per la seva banda, David López ha demanat disculpes a l'àrbitre Ortiz Arias, el que va acusar d'haver-li faltat al respecte.
Mentrestant, l'Espanyol prepara una revolució al seu futbol base.
Segons el mitjà a la grada, Fran Garagar Arza, director esportiu de l'entitat, vol que Miquel Azparren, actual responsable de la cantera blanquiblava, plegui. Els noms que estarien sobre la taula són el de Fran Navarro, màxim responsable del futbol base perico entre 2017 i 2020, i Àlex García, que va ocupar el càrrec l'any 2012 i va treballar precisament amb Navarro l'any 2017. El mitjà també apunta que Azparren no deixaria el club, sinó que seria reubicat en una nova posició.
Parlem de futbol femení. A la Copa de la Reina, Llevant les Planes, guanya l'Eibar amb un gol a la pròrroga, ja és als vuitens de final.
Efectivament, el partit acabava amb empat a zero, fet que forçava una pròrroga que es desencallava al minut 108 gràcies al gol d'Helena Julve. També es classificaven per la segona ronda el Betis, l'Sporting de Huelva, el València, l'Oviedo i l'Alavés, un total de 16 equips que estaran al sorteig que se celebrarà a Madrid dimecres que ve a les 5 de la tarda.
També en futbol aquesta nit s'ha tancat la quarta jornada de la Champions amb la victòria d'un Real Madrid que confirma que sap guanyar sense la seva estrella.
Jude Bellingham era dubte pel partit per una luxació d'espatlla i Ancelotti no el va voler forçar. Victòria plàcida pels blancs al Bernabéu contra el Braga per 3 gols a 0 que els dona el bitllet pels vuitens. Dianes de Vinícius, Rodrigo i Ibrahim, que es va reivindicar, com també ho va fer Lunin. El porter suplent va jugar per la lesió de l'escalfament de Kepa i va aturar un penal només començar el maig. Fa una estona hem sabut que el titular a la porteria blanca estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa per aquesta lesió, i també fa una estona hem sabut que Fede Valverde ha estat renovat fins l'any 2029.
I de fet, cara i creu per a la resta d'equips espanyols que hi van jugar a competició europea.
La Real Societat s'imposava amb un contundent 3-1 al Benfica, ja és a vuitens gràcies a la victòria de l'Inter de Milà contra el Salzburg per 0-1 en l'altre partit del grup. La creu va ser el Sevilla, que queia 2-0 contra l'Arsenal i és cué del grup B amb només 2 punts pràcticament fora de la Champions.
Per cert, que cal lamentar de nou incidents violents al món del futbol, aficionats del Benfica van llançar bengales dins de l'estadi de la Real Societat.
Fins a 5 van llançar els aficionats portuguesos a la zona d'animació de la Real, fins al punt que l'àrbitre del maig va haver d'aturar l'enfrontament, va estar a punt de suspendre'l. Abans del partit també es van produir incidents, una baralla entre seguidors ultras de tots dos conjunts. El club basc s'ha mostrat molt crític amb aquests fets que, de moment, han deixat 7 detinguts. El president del club ha dit a Movistar Plus que són uns delinqüents.
Lo que ha pasado en el campo ha sido bochornoso. Estoy horrorizado. Tiparrajos de ese tipo estén echando bengalas a la afición de la Real. Y si podemos perseguirlo penalmente, vamos a intentar perseguir a esas personas con todas las imágenes que podamos, y creo que no ha habido ningún herido.
A través del seu compte d'X, l'antic Twitter, la Reial Societat ha mostrat el material comissat als aficionats del Benfica, entre el que hi ha una gran quantitat de material pirotècnic.
Per cert, que encara en futbol internacional ja sabem quan es jugarà el partit entre Marsella i Lió, que es va suspendre per l'agressió al bus dels visitants.
Serà el 6 de desembre al Velòdrom de Marsella i en públic, les mateixes condicions amb les quals s'havia de jugar. A més, la Lliga Francesa no sanciona el Marsella, ja que els fets van succeir fora de les instal·lacions del club i l'organització considera que no se'ls pot imputar. El Lió ha presentat un recurs per evitar, ha dit en un comunicat, que els fets quedin impunes. Recordem que diversos encaputxats van atacar amb tota mena d'objectes al bus de Lió, provocant ferides en diversos jugadors i en l'entrenador Fabio Grosso.
Pel que fa a motor, la MotoGP ja és a Malàsia, on aquest cap de setmana tindrem una nova entrega de la lluita pel campionat mundial entre Pecco Bagnaia i el madrileny Jorge Martín, separats per només 13 punts.
I Bagnaia no ha pogut ser més clar sobre quin és l'objectiu del diumenge.
Ganar.
Com deia el mític Luis Aragonés, ganar i ganar. Jorge Martín li ha retallat en l'últim Gran Premi. Només falten 3 curses, el primer dels 3 matchballs, però tindrà un altre al·licient. Álvaro Bautista serà el pilot convidat a la prova després de proclamar-se campió del món de Superbikes. Fa 5 anys que el de Talavera de la Reina no puja a una MotoGP i ho fa amb una única intenció, la de divertir-se.
La pista s'adapta bien a mi estilo porque son curvas rápidas y creo que ahí me puedo divertir. En Valencia yo creo que más que divertirme voy a sufrir. No lo he hecho... O sea, no elegí este circuito por que a lo mejor aquí puede ir más rápido o más lento, simplemente porque creo que aquí voy a poder disfrutar más que en Valencia.
Bautista podia triar entre aquest circuit, Qatar i València, però ha preferit Sepang. Correrà amb els colors del seu equip de superbikes, l'Aruba, i ha evitat comparar-se amb Dani Pedrosa, que va ser el pilot convidat a Misano amb una excel·lent quarta posició. Per la seva banda, el català Marc Márquez ha reconegut que les expectatives per aquest Gran Premi són baixes.
Estel migdia.
Obrim informació cultural avui al Pallars Jussà, on ja coneixem els artistes que actuaran al Festival Talarm. Són Antoni Afona, els Catarres de Tietz, i Guillem Gisbert, el projecte en solitari del cantant de Manel. La 8a edició d'aquest festival serà del 18 al 21 de juliol de l'any que ve.
I el cartell el completaran artistes com Figa Flower, Sergi Carbonell i Meritxell Nederman. El festival aposta no solament per la música, sinó que també potencia l'entorn i la gastronomia de la zona.
I la nota final és avui pel barceloní Mamaduixa, l'autor de l'èxit Riquití, que avui ha publicat el seu nou EP de 4 cançons, que a banda de la coneguda Riquití conté aquesta, que es diu Biotrucada. Quan vas canviar el món, Amb aquest EP, segur que no m'equivoco, Mamaduixa combina música electrònica, cançó d'autor i pop urbà.
És el primer treball després de 2 anys i el presentarà en directe al concert que farà la sala Razzmatazz de Barcelona el pròxim 15 de desembre.
Doncs amb això acabem el programa d'avui. Nosaltres tornem demà al punt de les 2. Més informació al butlletí informatiu de les 4 amb l'ampliació del que ha dit Puigdemont i tota l'actualitat sobre aquest pacte entre el PSOE i Junts per Catalunya. Que vagi bé, bona tarda.